FM Girona, 92.7 FM, la teva ràdio de proximitat.
Avui us dèiem, només obrir el programa, ja sabíeu, volíem parlar bàsicament d'una commemoració. Serà demà. Ho celebraran especialment en aquells llocs on hi ha espais com zones humides i ara potser no tant, però la ciutat de Girona és en essència una zona humida. Deia a l'inici de del programa que històricament, ancestralment, des de temps immemorials, les ciutats, ja des del Paleolític i el Neolític, començaven la seva vida al voltant d'un riu, en el cas de Girona, al voltant de quatre rius. Per això volíem convidar avui a un bon amic, director gerent del Consorci Ter. Pons Feliu, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
T'ha agradat la introducció avui?
Molt bé, molt bé. També trobo molt encertada i molt oportuna en un dia com aquest, la prèvia, la vigília del Dia Mundial de les Zones Humides i en un moment de conscienciació social envers els factors climàtics, fa molt de temps que no plou, i també amb els factors socials, diguem-ne, de vinculació als rius, com el que està passant a l'Ebre, on sembla que també el pla hidrològic vol tirar endavant, malgrat que el territori no el vol.
De fet, el que passa o pot passar amb l'Ebre és el que passa a Girona des de la dècada dels 50, on una xarxa d'embassaments i un gran transbassament, bé, i un gran i dos petits, el de Girona i el de la Costa Brava, però el gran és el de l'àrea metropolitana, fan que, en el cas del Ter, que és un riu mediterrani, ni tingui aiguamolls al costat, ni tingui un delta i sortir un fil testimonial d'aigua a l'alçada de la gola del Ter. Si algú vol pensar què és el que passa quan l'home intervé de forma malèfica en un riu, només ha d'anar a la gola del Ter.
Sí, sí, efectivament, el riu Ter és un paradigma, diguem-ne, del que està passant a casa nostra i en molts punts del món, que és la desviació sistemàtica dels cabals dels rius a conveniència de la societat, de l'home, que està construint en llocs on no té aigua, que està planificant urbanísticament i agrícolament alguns territoris sense previsió d'aquest element tan important i tan indissociable que és del conreu, que és l'aigua. I és per això que el riu Ter és un damnificat important, perquè sabem que porta un cabal molt inferior que hauria de tenir per aquest derivament sistemàtic cap a altres conques i cap a altres territoris de Catalunya, i n'és un exemple. Però lligat a això també és un altre exemple la dessecació de les zones humides que hi ha hagut des de temps també immemorials, com deies tu, des de l'edat mitjana fins ara. Es calcula que a Catalunya tenim avui en dia al voltant d'un 2% de les zones humides, aiguamolls, llacs, estanys, llacunes, que hi havia hagut al nostre país. Per tant, els pocs que tenim els hem de conservar, preservar, i si podem recuperar-ne d'antics, fem-ho. Això s'ha fet en alguns llocs, per exemple, l'estany d'Ivars i Vilassana, a Lleida, on hi havia hagut algun estany que s'havia dessecat anys enrere i que es va tornar a recrear, es va tornar a construir, diguem-ne, a inundar fa relativament pocs anys, uns 8-10 anys. A l'Empordà tenim molts exemples, els estanys d'Ullestret, de Boada, els estanys de Pals, de Riu Morts, de Fortià, de Bellcaire, tot això són antics estanys que antigament eren llocs en zones humides, amb molt de potencial ecològic, natural, etc. Llocs on precisament s'hi ubicaven les societats ibres, grecs, romans i medievals també, perquè tenien pesca, tenien caça, tenien aigua per conrear, i eren llocs molt importants. Què va passar anys després? Que per tenir més terreny fèrtil per conrear s'assecaven, o també per lluitar contra la malària, contra el paludisme. Avui en dia, paludisme i malària, afortunadament no en tenim, potser algun dia es diu que pot tornar, però en principi no en tenim, tenim menys mosquits també, i per tant tot plegat el que ha fet ha sigut doncs, evidenciar que aquestes zones, que abans eren llocs amb estanys enormes, l'estany de Castelló, per exemple, a l'Alt Empordà, és un estany que feia 8 quilòmetres de llargada, creava pràcticament de roses fins a l'entrada de Castelló d'Empúries, amb un gran estany enorme, com els que hi ha actualment a la Camarga, al delta del Roine, i eren zones humides doncs, amb un valor ecològic molt important, que avui en dia ja els enyorem perquè realment tindríem un altre paisatge a casa nostra.
Més que res perquè també actuen com a filtrant i depurador de les aigües que van cap a sota i que després bombem en forma de pous.
Les aigües de freàtics, sí, sí, tot això són elements que s'han d'anar sumant. No? O sigui, no només tenien caça la gent antiga, sinó que tenien pesca i tenien aigües netes i amb bons nutrients, etc. De fet, hi ha una dita molt interessant i molt divertida que antigament es deia per aquí a l'Empordà, que deien pares, si teniu, que teniu filles, si no les estimeu gaire, caseu-les al Bons o Bellcaire. Si les voleu mortes aviat, caseu-les a Viladamat. Perquè és perquè a Viladamat, al Bons, a Bellcaire, hi havia zones humides, hi havia estanys, que ara avui en dia ja no hi són, s'han dessecat. I, per tant, que hi havia paludisme, hi havia malària, perquè hi havia mosquits. És un exemple d'una frase divertida, diguem-ne, que evidenciava que aquestes terres abans eren enteses com llocs de mal averany, llocs de mals presagis, llocs de problemes de salut. Per tant, si tu la teva filla la casaves en aquests pobles i podies tenir problemes perquè podia agafar la malària i el paludisme. No? Per tant, doncs, bueno, sí que ha evolucionat tot. Ara avui aquest argument de que hi ha malària o paludisme ja no és vàlid, perquè realment en aquests llocs ja no hi ha aquesta malaltia. I, en canvi, un argument molt bo pot ser l'argument de tenir més aigua per recursos agrícoles o per tenir més aigua com a element turístic, diguem, com a atractiu. Cada vegada hi ha més gent que va als llocs a mirar la natura, a gaudir de l'entorn, a passejar pel voltant.
Fotografiar ocells, per exemple.
Fotografiar ocells, observar-los, i cada vegada hi ha més gent que es dedica a això. Sí, sí.
Escolta'm, dèiem quan començàvem i parlant a micro tancat, polítiques d'aquestes demostren que no hi ha una política més que res. Al centre d'Europa, on hi ha molt excedent, i quan dic molt, és molt excedent, d'aigües, països com França o Alemanya, en l'abastament de les seves societats, tenen, per exemple, allò que s'anomena la doble xarxa. Xarxa d'aigua potable, la que tenim nosaltres, i xarxa d'aigua grisa, que és aprofitant les aigües que ja hem utilitzat per rentar, per el que sigui, i que un cop depurades tornen amb una xarxa que es torna a reaprofitar.
Les xarxes aquí, regenerades, sí.
Aquí que no tenim aigua, resulta que el que anem fent és, deixa'm-ho dir, anar expoliant els rius
com a
solució.
Sí, sí, la xarxa d'aigües regenerades, podríem dir, i aquí s'ha treballat molt, per exemple, des del Consorci Costa Brava, que jo diria que són dues institucions pioneres en aquests treballs, emmirallant-se molt amb feina que s'ha fet a països molt evolucionats tecnològicament i alhora molt escassos d'aigua a nivell climatològic, com seria Israel, Califòrnia, els països del Península Aràbiga, en alguns llocs del món. El que es fa és aprofitar aquesta aigua. O sigui, una aigua, un cop has fet servir l'aigua i un cop surt del circuit domèstic o fins i tot industrial per anar a la depuradora, aquesta aigua és una aigua perfectament homologable i utilitzable per moltes finalitats. Directament per veure en boca, no, pel circuit domèstic, però sí per moltíssimes finalitats, de regadiu, de neteja de carrers, aigua es pot fer servir per moltes utilitats. Per
tant, les cisternes dels lavabos de casa nostra...
Exactament. Tot això s'ha treballat molt en alguns països. Aquí estem començant a treballar i ja et dic, hi ha experiències interessants, com a Consorci Costa Brava. A més, és una aigua que també pot circular altra vegada per als rius, per exemple, s'està fent a Tossa de Mar, que l'aigua quan arriba pràcticament a la desembocadura, el que es fa és tornar-la a bombar aigües amunt, o el Llobregat també s'ha fet en algun punt, perquè aquesta aigua torni a proporcionar un nivell hídric adequat en el curs baix del riu. Això és un element doncs, interessant que també s'ha fet a l'Alt Empordà, també a la zona de Llançà, de Port de la Selva. Per tant, és una aigua que, un cop s'ha fet la seva funció a nivell urbà, podríem dir, no s'ha de menysprear i no s'ha d'eliminar i deixar-la anar simplement sense cap utilitat més. No? Cada vegada tenim més escassetat d'aigua, ara portem aquests gairebé 90 o 100 dies sense pluja, són elements que ens han de fer evidenciar que està canviant, també està canviant el clima, cada vegada som més gent en el planeta, l'aigua cada vegada és un recurs més escàs i, per tant, o intentem de veritat creure'ns-ho i gestionar-la com toca, o és complicat i serà complicat de tenir aigua per tothom, per totes les finalitats que volem.
I quina és la salut del Ter en aquests moments? Jo he explicat abans aquella prèvia de la diferència, a l'Ebre té delta, aquí no tenim ni delta, ni estuari, ni res.
Sí, podríem dir que tant l'Alt Empordà, en el cas del Fluvial de Muga, com a Baix Empordà, en el cas del Ter, eren grans badies, abans molt més acusades, que ara arriben més a la vora, diguem-ne, del litoral que hi ha, perquè s'ha anat aportant al llarg dels anys doncs, molt de sediment. No? Per tant, seria una mica de delta, però no sortint cap al mar, diguem-ne, la línia recta de la costa, sinó intentant que aquesta badia sigui menys acusada. No? Per tant, són com deltes interiors, podríem dir, o grans zones agrícoles que es poden produir ara gràcies a l'aportació de nutrients al llarg de molts anys i de l'aigua que ha anat portant sediments. No? I el riu Ter el tenim en condicions, jo penso que, bueno, que a nivell de quantitat molt inferior al que hauríem de tenir, els rius ja sabem tots, i el riu Ter en especial, que si es deriva l'aigua, si s'emporta una bona part de l'aigua, doncs no en poden rebre d'enlloc més que no siguin els seus afluents d'aigües amunt. En el cas del Ter, pràcticament el riu està a un terç, a una meitat, depèn de l'any potser més, de l'aigua que hauria de portar, però sí que és molt més escàs el cabal que té del que hauria de tenir. I a nivell de qualitat s'ha fet un esforç molt gran.
Una apreciació, sí, no, deixa'm dir una apreciació, més que res perquè el Güell el Gallegans i l'Unyà són testimonials, eh? Si mirem l'aigua que porten.
Sí, sí. De fet, per sota dels embassaments, que és on hi ha la derivació sistemàtica de l'aigua, encara tenim aportacions com la Llémena, com el Brugent, com la Riera d'Osor, i com l'Unyà i el Dró, pràcticament. Aquests són el Terri, potser també, no? Són els afluents importants que hi ha aigua savall dels embassaments. Per tant, d'aquí és on ens hem de fiar moltes vegades, lamentablement, d'aigua que porta el Ter en el seu curs baix, perquè els embassaments s'han deixat anar poca, perquè s'ha d'emmagatzemar per moments de possibles crisis d'aigua que tinguem al país i per derivar cap a llocs on no tenen, o són deficitaris d'aigua, diguem-ne, no? Pel que fa a la quantitat, el problema és aquest. Pel que fa a la qualitat, s'ha fet un esforç molt gran els últims anys, o potser a la dècada anterior, en construir depuradores, i s'han construït moltes en municipis de mitjà i gran mida, diguem-ne. No? El que passa és que encara tenim pendent l'assignatura de pobles petits, nuclis més aïllats, alguns pobles de fins i tot 1.500, 2.000 habitants pràcticament, que encara no tenen depuradores o que les tenen molt precàries, i per tant s'ha de fer un esforç encara més gran en la qualitat. Però si has de dir que el riu Ter pateix algun problema, si és de qualitat o de quantitat, diria que és sobretot de quantitat. I de fet, com més aigua tens en el riu, també es dilueix més la possible afluència o aportació d'aigües més brutes, sinó del tot depurades, o no depurades en gran part, cap a l'aigua, perquè es va diluint més i, per tant, amb un cabal com tindria el riu Ter, avui en dia hauríem fet molt la feina pel que fa a la qualitat de les aigües, perquè s'ha fet un esforç molt gran al nostre país en construir depuradores en la majoria de nuclis i, evidentment, les fàbriques, totes elles, o pràcticament totes, podríem dir, tenen depuradora pròpia o estan associades a un sistema d'un complex de depuració, no?
Hi ha perill per la vida del riu o...?
Home, si seguim...
Diríem, està a la UCI o està a planta?
Home, depèn de l'any, diria que ha estat en alguns moments molt crític el riu. El que passa és que a vegades no ho veiem, diguem, hi ha poca aigua, quan plogui ja en portarà més. Però això té unes conseqüències ecològiques molt importants. I justament això és el que hem intentat treballar des del Consorci del Ter en projectes europeus, els projectes LIFE, el LIFE Riparia Ter, que vàrem fer anys enrere, o el LIFE Potamofauna, que estem fent ara juntament al Consorci de l'Estany i altres entitats de les comarques gironines. El que fem és intentar treballar per la millora ambiental d'aquests rius. I un exemple molt clar, que la gent entendrà molt bé, del problema que té que hi hagi poc cabal en el riu, és que això el que fa és afavorir les espècies invasores, al·lòctones, que es fan les senyores del riu, podríem dir. Si un riu que està acostumat a un règim mediterrani, que és poca aigua a l'estiu i molta quan plou, primavera, tardor, hivern, fins i tot, fem un règim totalment alterat, un règim hídric totalment contrari, que és que guardem l'aigua a la tardor, hivern i primavera per deixar-la anar més a l'estiu, que és quan cal el regadiu al Baix Ter o per llocs turístics, que és quan hi ha més necessitat d'aigua, el que fem és alterar el ritme ecològic del riu. I les espècies adaptades a aquest clima mediterrani, com les que tenim aquí de tota la vida, peixos, tortugues, invertebrats aquàtics i sobretot vegetació aquàtica, veuen i pateixen aquestes conseqüències. I per tant, les espècies de fora, les invasores que arriben aquí per atzar, per conreus que s'han portat, per gent que les té a nivell domèstic i les deixa anar o s'escampen o el que sigui, estan com peix en l'aigua, mai millor dit, perquè estan en un lloc perfecte que és que hi ha coincideix el màxim moment de temperatura, que és l'estiu, amb el màxim moment de cabal d'aigua en el riu. Per tant, estan perfectes, i les d'aquí, que estan adaptades justament a tenir sequera als moments crítics d'estiu, doncs veuen que tot allò se'ls van orris. I per tant, estem veient com de mica en mica, o no tant de mica en mica, potser en alguns casos més de cop, els paisatges nostres estan canviant, i els boscos de ribera, que abans eren de verns, de freixes, de salzes, de pollancres, estan sent boscos de ribera de robínies, d'ilans, de negundos i de plantes que estan fent-se els veritables amos del bosc de ribera fluvial. No? Això és el que estem intentant lluitar de mica en mica, però costa molt, des del Consorci del Ter i altres institucions i entitats, per tornar a recuperar un riu amb el paisatge i ecosistema que hauria de tenir, com li tocaria en un clima com el nostre.
Doncs deixa'm dir que l'assemblea... .cat i la Fundació de la Llibre de les Voltes han organitzat demà a l'Auditori Josep Pirla, a partir de les 7 de la tarda, una conferència col·loqui que porta per títol Lo riu és vida i que ens parla precisament d'aquest pla hidrològic i el dany que pot causar el riu Ebre. Com que nosaltres ja ho coneixem bé pel riu Ter, bo serà també demà, que és aquest dia mundial de les zones humides, recordar que hi ha encara, ni que no ens sembli impossible, allò, possibles danys irreparables en la vida d'un riu.
Exacte. I jo crec que el de Terres de l'Ebre és un exemple de com s'ha mobilitzat la gent, la societat, la població. Allà la gent s'identifica molt amb aquest element identitari que és el riu Ebre. Jo crec que aquí, a les nostres comarques, des de sempre hem estat més tous, podríem dir, potser més pactistes, ho entenem més, i ens hem deixat retirar gran part del patrimoni del riu Ter com tenim, no? Des de l'època franquista, amb aquesta llei, que és l'any 59, i no ens hem reivindicat prou encara com a territori unit directament en el riu Ter. És una assignatura pendent, sí que va haver-hi en el seu moment, en aquells anys, fa uns 8-10 anys, que va haver aquella problemàtica important de l'aigua del Ter, que no en tenien pràcticament, per la sequera que va haver-hi. Sí que va haver-hi moviments socials, es va reivindicar tothom del territori, dient que volia més aigua en el Ter, però des de llavors la cosa ha quedat molt aturada, no? I penso que és interessant que la gent s'associï en un territori, s'identifiqui, i aquests elements de connexió, aquestes columnes vertebrals dels rius, de casa nostra, que són els rius, doncs que formin part de les nostres reivindicacions també socials.
De fet, si la Terra fos un cos, el riu serien les venes i les artèries, tot plegat.
Absolutament, sí, sí.
Portant sang bona i sang dolenta.
Exactament.
Doncs, Ponç Feliu, que moltes gràcies per haver volgut acompanyar-nos avui en aquest pròleg, que en continuem parlant, ja ho saps, sempre que vosaltres vulgueu des del Consorci del Ter. Moltes felicitats.
A vosaltres, molt bé, gràcies.
Fem Girona, 92.7 FM, la teva ràdio de proximitat.